Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten: habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. La Basílica de la Mercè i el Club Més Amics et porten de ruta a Noruega, la ruta de Nidaros, on seràs testimoni de la màgia dels fiords i coneixeràs també Alesund, Trondheim, Bergen, Oslo i molt més. Del 3 al 10 de juliol, la ruta de Nidaros, a Noruega, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Atenció, aquest és un missatge per tots els oients. Les ràdios de Catalunya busquem un músic a l'Estartit que pugui tocar la gaita durant 3 minuts mentre submergeix a 20 metres de profunditat a les Illes Medes. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. La Basílica de la Sagrada Família acollia aquest diumenge passat la missa organitzada pel Secretariat de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona amb el lema "Sent la creu", una crida als creients coincidint amb l'inici de la Quaresma. El protagonisme va ser per a la Creu de Cambodja, amb l'objectiu d'invitar tothom a pregar i celebrar davant d'aquest important signe. Amb el cardenal Joan Josep Omella va concelebrar el bisbe i jesuïta Enrique Figaredo, prefecte apostòlic de Battambang, a Cambodja. En unes declaracions a Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, Figaredo va explicar alguns aspectes interreligiosos de la seva missió, concretament l'obertura que té a les diverses creences la seva tasca.
Una de las cosas bonitas de la Iglesia Católica es que estamos colaborando con todo el mundo. En el pueblo en que yo soy párroco, con la comunidad católica está haciendo una labor muy grande de desarrollo del pueblo. Y entonces, la escuela que tenemos, yo no he ido a fundar una escuela católica. He ido a fundar la escuela del pueblo. Entonces, en la escuela, las tierras donde construimos las da el monasterio budista. O sea, la Iglesia Católica construye los edificios y alienta a los profesores, pero los profesores los pone el gobierno. Entonces tenemos un tripartito: el gobierno, la Iglesia Budista y la Iglesia Católica.
El bisbe ha explicat també que la presència cristiana és minoritària a Cambodja i a Àsia en general, però amb moltes interconnexions i valors comuns.
És un continent molt gran, però la Iglesia somos pocos. O sea, bueno, somos pocos, pero por decirlo así, como diría yo, significativos socialmente, ¿no? Y también religiosamente. O sea, yo creo que la Iglesia en un continente como Asia, que es un continente que de muchos contrastes, pero hay muchísima religiosidad. Como hay mucha religiosidad, la gente religiosa valora nuestra religiosidad y nuestra inspiración religiosa, nuestro carisma de iglesia, ¿no? Y nuestro interés pastoral por la gente pobre y nuestro interés por la justicia social.
El bisbe Quique Figaredo ha dit en aquesta línia que la condició de minoria és un repte que a Cambodja es resol molt favorablement, en el cas dels catòlics, gràcies a la majoria budista, que té, segons diu, una actitud exemplar.
Después también, si eres minoría, te obliga, no tienes otro remedio, a que tú tienes que cooperar con los demás. En ese sentido, los budistas nos dan una lección a nosotros grandísima. Los budistas en Camboya son el 95%, pero nos reciben a nosotros y nos quieren como nadie, como nadie. Ya me gustaría a mí que en estos ámbitos de Occidente, que la Iglesia Católica recibiera a los no católicos de la misma manera, ¿no?
La col·lecta de diumenge passat es va recollir per al projecte del bisbe Figaredo per ajudar les víctimes de les mines antipersona, unes bombes amagades que han fet molt de mal. En la predicació, el pastor, que és asturià, ens va acostar a l'església del país asiàtic mentre va compartir el seu testimoni amb dos nois, Shen, que va perdre alguns membres per aquestes bombes, i Borja, un voluntari que porta un temps a Cambodja amb Quique Figaredo. La creu és un Crist sense cama i, d'alguna manera, representa la necessitat de lluitar contra aquestes perversions i, en aquest cas, no només des del cristianisme, sinó des de totes les religions. Avui dedicarem uns minuts a parlar d'una jornada de reflexió i estudi que es fa demà a les 6 de la tarda a Barcelona, organitzada per l'Església Arxidiocesana, la Comunitat de Sant Egidi i les dues entitats islàmiques a Catalunya. Després, a la segona part, tornarem a parlar d'Egipte. Avui ens acompanya novament Aroa Ortega, periodista i membre de l'Associació Euroàrab, i ens realitzarà, o ens proposarà, millor dit, un viatge per diferents llocs d'aquest país. Això, amb el vocabulari interreligiós, serà amb tots vosaltres fins a les 8. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg. Una proposta per compartir l'experiència religiosa.
El papa Francesc a Abu Dhabi, l'abraçada i la firma amb el Tayeb, un nou pas en el diàleg entre cristianisme i islam. Aquest és el nom, el títol, d'una jornada de reflexió i estudi que es fa demà a partir de les 6 de la tarda al carrer Ataulf, número 9 de Barcelona. Està organitzada aquesta iniciativa per la Delegació de Diàleg Interreligiós de l'Arcabisbat de Barcelona, la Comunitat de Sant Egidi, la Federació del Consell Islàmic de Catalunya, la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya i també, d'alguna manera, la Fundació Joan Maragall. En parlem breument amb Xavier Vidal, que és un dels responsables de la Comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyor Xavier Vidal, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I també ens acompanya uns minuts, en aquest cas des de l'altra banda del fil telefònic, Mohamed Halhul, que representa les dues entitats islàmiques que participen en aquesta taula i que també és membre del grup de treball estable de les religions com a representant musulmà. Senyor Mohamed Halhul, benvingut, bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies per també trucar per fer que participés en aquesta...
Molt bé.
En aquest diàleg.
En també aquest diàleg, sí. I tant. És un diàleg molt important entre cristianisme i islam, el que el papa Francesc i l'imam de l'Azhar, d'alguna manera, van liderar i van capitalitzar, no?, en aquesta històrica trobada, ara fa ja unes setmanes. Ens pot comentar una mica què vol aconseguir aquest acte, senyor Mohamed Halhul?
Jo crec que l'acte no és aleatori, sinó que és una continuïtat d'actes, no?
Sí.
El papa Francesc ha demostrat aquest interès per aproximar-se al món musulmà i ho va demostrar fent amb actes, no? Amb paraules, amb bones paraules d'aquesta relació amb les comunitats musulmanes arreu del món, però també ha passat a l'acció, que és fer les visites, trobar-se en una primera trobada amb Tayeb a Egipte, el seu viatge també a Jordània, l'acollida que ha tingut a Lesbos amb les famílies musulmanes de Síria. Tots són actes que el papa ha anat demostrant al món de que és necessari fer aquest pas endavant, que és un pas gegantí, com he dit, en algun moment de la primera visita, de la primera trobada del papa Francesc amb el Tayeb, que l'alt càrrec, diguem, de l'Azhar, de la Universitat de l'Azhar, a Egipte, i també és posar en relleu tota aquesta dinàmica de continuïtat i també de l'interès comú entre musulmans i cristians, que és la firma que ha vingut amb la firma d'aquest document consensuat i també de compromís de part de l'Església del Vaticà i també de part de l'islam, que està representat, suposo, una gran de musulmans, que s'identifica amb l'Azhar Sharif, sí, que és un de les referents islàmics al món sencer. I, a més, es fa una terra de musulmans, que és els Emirats Àrabs, no? Que és un altre simbolisme de que no s'ha fet fa temps que no hi ha aquesta visita als països del Golf, que és aquesta regió, i ara, amb l'arribada d'aquesta visita, primera visita a aquests països, hi ha tot un seguit d'accions, de bones intencions, que també els països musulmans han fet també hincapié en que ja han començat amb moltes accions d'aproximació i de proximitat amb el Vaticà, amb mitjançant també la personalitat i la decisió i també l'interès que ha demostrat aquest papa francesc per la relació amb el món musulmà.
Doncs fantàstic. Per tant, continuïtat. Mohamed Halhul, que avui ens acompanya uns minuts, és un dels que intervindran en aquesta taula, com també Jaume Castro, el responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, Joan Hernández, director del Secretariat Diocesà de Relacions Interreligioses de l'Arcabisbat Catòlic de Barcelona, i Antoni Matabosc, president honorari de la Fundació Joan Maragall. Senyor Xavier Vidal, al rerefons, per tant, és aquest històric document del qual ja hem informat aquí a Ràdio Estel, però que estaria bé avui també recomanar llegir-lo, perquè parla d'uns valors comuns, de moltes coses que ens uneixen a totes les religions per la pau.
Sí, a veure, ara, abans també prenent amb el Mohamed, que aquí saludo també molt efusivament, perquè ens coneixem de fa molts anys.
Molt bé.
També com a símbol, diguem, el papa ha anat, després de 800 anys que va anar a Sant Francesc, en aquest cas, Sant Francesc, a trobar...
Sant Francesc de Sis,
Sant Francesc de Sis.
Fa 800 anys.
Per tant, també amb aquest simbolisme podríem també entrar això, doncs, per dir que una miqueta ens embolcalla una mica tots, no? I aquest document, doncs bé, és un document, a part del gest simbòlic, de l'abraçada, que potser es pot pensar, doncs, a vegades els simbolismes són de moments passatgers, però no. Això representa, doncs, una amistat també que s'ha fet créixer en el temps i una amistat que ha portat a la signatura d'aquest document, en el qual, doncs, es declara, entre altres coses, doncs, el fet d'assumir la cultura del diàleg com un camí, com el camí, diguem, la col·laboració comú també com a conducta i el coneixement recíproc com a mètode i criteri. Aquest seria, diguem, una mica el resum del que és el fons d'aquest document, en el qual, com tu deies ara, Ignasi, que cal llegir-lo, i a part, doncs, amb els fets concrets, com també ara deia el Mohamed, doncs, de dir, s'han anat fent gestos concrets, diguem, des d'un punt important, i en aquí jo voldria reprendre una mica com la comunitat de Sant Egidi ha anat fent créixer aquest esperit de sis, que el papa Joan Pau II va començar ja a fa uns quants anys, l'any 86, doncs, aquestes trobades interreligioses, que ha pogut fer possible que al final això s'aconsegueixi, diguem, no?
Què destacaria com a frases i idees de referència principals d'aquest document, senyor Xavier Vidal?
Les frases, diguem, seria una miqueta aquest fet, doncs, que el diàleg es posa al centre, no? El fet de posar-se sobre una taula, al costat d'una taula, diguem, i poder parlar junts, i també el fet, doncs, que es vol trobar un apropament, diguem, cadascú, evidentment, amb les nostres tradicions, amb les nostres maneres de fer, de les nostres cultures, però que alhora el posar-se davant d'un de l'altre, de trobar-se, també que és un punt important, el fet, doncs, que es parla molt del fet de la trobada, perquè això és el criteri una miqueta que a partir del coneixement un pot posar-se a dialogar i poden establir-se, doncs, les vies aquestes, doncs, de diàleg comú.
Diàleg comú, valors comuns, tot això serà compartit demà a les 6 de la tarda al carrer Ataulf número 9 de Barcelona. Això queda per Ciutat Vella, exactament?
Queda Ciutat Vella per la part del darrere del que és l'Ajuntament, o sigui, darrere la plaça Sant Jaume, per entendre'ns.
Per entendre'ns. Bé, i hem de dir que és un acte obert, es pot demanar informació trucant a la comunitat de Sant Egidi al 93 441 81 23 o a l'adreça electrònica info@santegidio.es, info@santegidio.es. Però s'hi pot anar directament.
Tranquil·lament, no? Doncs a partir de les 6 o una mica abans, per si sí. Voleu arribar abans, que sempre és bo.
Sí, sí, sobretot si hi ha col·lapse per poder assegurar de poder entrar. Una última qüestió que li plantejo a Mohamed Halhul, sobre el que la intervenció que vostè farà, també parlarà del document demà en l'acte?
Jo, sí, perquè és un document, sí, de veritat aconsello a tota la gent que s'interessa per aquest diàleg i que també creu en aquest diàleg i creu en les bones intencions i en el compromís d'aquest papa i també del Tayyip, Ahmed Tayyip de l'Azhar, en la firma d'un document que està ple de significat, que és la construcció d'un diàleg fort a nivell mundial, el rebuig i la condemna a lo que és la radicalització violenta i que és el rebuig al terrorisme. L'altra és la protecció dels llocs de culte, siguin de la religió que siguin, siguin de les ideologies que siguin. El lloc de culte és sagrat, s'ha de protegir. La protecció dels més necessitats, des dels infants, els marginats, els pobres, les dones, el dret. I és un document molt llarg, de veritat, que jo no havia vist completament, però, clar, he fet una mena en àrabi, clar, que és un idioma que a mi m'agrada, i
he
fet la traducció, i llavors jo ho trobo perfecte per començar una nova era humana, la dignificació de l'ésser humà, amb el rebuig de les intoleràncies i del terrorisme, amb la fortificació dels valors religiosos de caritat, d'ajut, de fraternitat, de germanor. Tot això jo crec que ningú es quedaria indiferent de la importància i de la idoneïtat del moment, perquè estem en un moment convuls, en una pèrdua de crisis de valors, de pèrdues també de confiances. I això fa falta, de que la gent es doni compte de que entre dues personalitats importantíssimes del món musulmà, del món catòlic cristià, hi ha aquestes bones intencions que poden arrossegar moltíssima més gent i que és interessantíssim veure com s'erradica aquesta anàlisi d'aquest document i que podem treure molt, molt de significat tant a nivell espiritual nostre com a creients de fe, com a gent de fe, com a humans. Això és molt important.
Moltes gràcies, senyor Mohamed Halhul, per haver compartit amb nosaltres aquests minuts com a representant de la Federació del Consell Islàmic de Catalunya i de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya. Demà participarà en aquest acte a les 6 de la tarda, en aquesta taula rodona, sessió de reflexió i estudi sobre el document signat pel papa Francesc i l'imam al-Tayyib de l'Azhar, un representant, com vostè deia, musulmà de molta importància. Ja sabem que no hi ha en l'islam la figura unificadora del tot, però sí que hi ha certs líders que fan una gran aportació a la cohesió entre els musulmans. Sé que vostè aquesta tarda ha intervingut al Parlament de Catalunya també, i per tant no para, amb el diàleg interreligiós.
Són coses que hem d'anar afrontant i amb tota la fe i la paciència que Déu ens dona per afrontar i per portar a bon terme el nostre també deure com a musulmans i com a ciutadans i com a catalans
i
també com a éssers humans.
Gràcies, senyor Mohamed Halhul. Una abraçada i fins una altra. Bona tarda.
Igualment. Gràcies, Ignasi.
Bé, i encara amb Xavier Vidal de la comunitat de Sant Egidi, comentar, recordar novament que és un acte obert a tothom, aquest de demà a les 6 de la tarda al carrer Taulf 9 de Barcelona, al darrere pràcticament de l'Ajuntament, ben situat per als qui vulguin anar, acte de l'Església Arxidiocesana de Barcelona, la comunitat de Sant Egidi i les dues entitats més importants de l'islam a Catalunya. Algun altre aspecte que vulgui incidir per acabar o algun missatge d'esperança a partir d'aquest document del qual tornem a recomanar la lectura?
Evidentment, sempre... Tot això són aspectes que criden a l'esperança i una miqueta a la positivitat, com deia una mica ara també el Mohamed Halhul, aquest fet doncs, de que s'hagin fet aquests documents, que s'hagin estat creant, tirant passos, fent passos endavant en la relació, diguem, entre l'islam i el cristianisme, doncs penso que mai ho podem deixar de banda, i més en un món convuls, no? Quan parlem del terrorisme, que va ser també aquí a Barcelona, ens va tocar, i una miqueta doncs, el fet de sentir-nos més propers, perquè quan parlem d'almoina, quan parlem d'espiritualitat, doncs, ens sentim molt propers, en aquest cas, amb els musulmans, i per l'altre, com també remarcàvem, doncs, el fet de, com a persones humanes, diguem, aquest és un fet important, vull dir que no ens deixen diferents ni que siguem creients ni que no ho siguem, perquè és un fet doncs, que en aquest món doncs, és important de veure els fets i els signes concrets per tirar endavant.
Moltes gràcies, senyor Xavier Vidal, de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya. També enhorabona per totes les iniciatives que vostès promouen. La recent guia On dormir, on menjar, que cada any es publica per a les persones sense llar o amb dificultats per tenir allò bàsic, i moltes altres iniciatives, en molts casos, com sabem, interreligioses. Que vagi molt bé, senyor Xavier Vidal, i salutacions, que vagi bé l'acte de demà, sobretot. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Minyan, judaïsme. Fa referència al quòrum mínim de 10 persones que han complert el bar mitzà o major d'edat religiosa i que són adultes, requerides, segons el judaïsme, per realitzar certes pregàries. Temps de diàleg. Un programa interreligiós en una societat diversa.
Tenim des del gener un cicle que compartim amb vosaltres, amics oients, i que està dedicat a Egipte, gràcies a la col·laboració de la periodista Aroa Ortega, que és membre de l'Associació Euroàrab i també estudiosa de tota la realitat d'Egipte. Avui volem parlar d'Edfu, de Konombo i d'Abu Simbel, tres llocs molt emblemàtics a nivell també interreligiós a aquest país del Pròxim Orient. Aroa Ortega, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Bé, hola. Què ens diu d'aquests llocs? Comencem per Edfu.
Doncs per Edfu no és un lloc gaire gran a Egipte, però sí que sempre està inclòs a la majoria de rutes de visites, no?, que es fan. I jo destacaria parlant una mica amb aquesta perspectiva que anem fent aquests dies de la petjada cristiana que hi ha en aquests indrets. Jo diria que a Edfu són petits detalls que es poden veure entre jeroglífics amb motius de tot a Egipte, de tot, i entre els quals podem trobar alguns peixos cristians, el cristianisme molt, molt primitiu, no?, que va haver-hi, i que moltes vegades els guies no t'ho expliquen, és veritat, però sí que te'ls trobes doncs, igual de ben nets i molt clars, que es poden identificar molt clarament. I aquests peixos doncs, són aquesta senyal, no?, de presència cristiana que va haver-hi en aquests temples. I un dels que reuneixen més doncs, és Edfu, que no és un temple gaire gran, però sí que és molt significatiu perquè es va construir dedicat a l'ésser del cel, a Horus, no?, que és aquest falcó que a tots ens pot venir ara al cap, si dic, l'animal o què és. Allà, quan va arribar el cristianisme cap al segle I, més o menys, a Egipte va ser una miqueta aquesta data, doncs aquest temple el van utilitzar els primers cristians per pregar i van una mica relacionar aquesta idea del falcó, que moltes vegades ve adornat com amb un sol al darrere, doncs amb Jesús, no?, amb aquesta idea del cel. I també a una de les càmeres més profundes d'aquest temple es poden seguir veient més peixos, que no estan com en altres llocs, sí que s'ha fet com una pintura sobre els jeroglífics i a sobre s'han fet els peixos o senyals cristianes. En aquest cas no, estan inclosos dins dels buits que hi ha entre jeroglífic i jeroglífic, no? No hi ha una... No s'ha trepitjat el que hi havia abans, diguem-ne, no? El que deia, no?, al final d'aquest temple, una de les capelles, una de les sales, avui es troben en rehabilitació perquè sí que diuen que hi ha una mena d'escapularis, no?, que van servir al principi per posar ofrenes i després els cristians ho van utilitzar d'aquesta manera.
Doncs bé, és curiós que Els peixos, d'una banda, el peix és molt present encara ara a llocs cristians, també d'Occident, el peix és un símbol molt important, i després l'au, l'esperit sant representa amb un colom, no? Per tant, també ve molt connectat amb aquest falcó del qual vostè parlava.
Sí, no sabem ben bé, no? Si ha estat d'aquesta inspiració, però un pot anar esbrinant una mica algunes coses, no?
Seguim viatjant per Egipte i anem a Konombo. Quin lloc és aquest?
Konombo, que té potser un nom molt més exòtic, sembla. Doncs és un enclau que està en un... És un turó que està en una curvatura del riu, del Nil, on només es pot accedir només amb vaixell, amb barques.
Que van pel mateix Nil.
Sí, a mesura que vas baixant, doncs hi ha una curvatura del riu i allà trobem una mena de turó, de muntanyeta, que només està dedicat per a aquest temple. Clar, la gràcia d'aquest temple va ser, doncs, o la gràcia de construir aquest temple just allà, on diries, i aquí a mig, per què, no? Doncs, històricament, hi ha un temple dedicat a Sobek, que és el cocodril, no? I era, doncs, un lloc on paraven molts cocodrils, quan aleshores hi havien. Avui no hi ha gairebé cap alçada del riu Nil, no hi viuen a nivell natural. I, bueno, doncs, era on estacionaven per l'aparellament, no?, per aparellar-se. I, doncs, allà van dedicar el temple a això. I també era un punt de trobada on es trobaven comerciants, no?, que els que pujaven i baixaven del riu, no? I això va ser molt important perquè era també un punt de coneixement, on es creuaven cultures, pensaments diferents, i d'aquesta manera també així va arribar part d'aquest cristianisme, no?, amb comerciants que anaven a fer la seva feina al riu, no?
I es va convertir aquest turó com en un punt de trobada, una cruïlla de cultures.
Sí, aquest temple es va convertir després en una església on pregaven els coptes. Ja des d'aquell moment sí que ells s'autodenominaven com a tal. Bueno, doncs va ser... En part va ser enderrocat per la pujada del riu Nil. Després ha restaurat i està molt ben restaurat. La veritat que sí, ha quedat molt maco. Tot s'ha de dir, està la pedra molt...
molt neta, molt neta, molt ben conservat.
I diria que potser els cristians es van inspirar, o d'alguna manera, en aquell temple que estava dedicat als cocodrils, doncs amb aquest pas de la vida a la mort, no? Perquè hi ha molts jeroglífics que representen aquest pas dels morts amb les barques, aquelles típiques, no? Amb el gi, amb objectes de caseria, pesca, no? I és una mica, doncs, que s'emportava el mort a l'altra vida, no? Aquesta idea d'eternitat.
Molt bé, doncs, cruïlla de cultures, obertura a la transcendència, vida i mort, això a Konombo. I acabem el nostre recorregut ràpidament a Abu Simbel, on tenim un nom propi, la creu, no?
Sí, Abu Simbel ho vaig deixar no tant per parlar d'aquestes escultures que són enormes d'Abu Simbel, sinó perquè les persones que guarden el temple porten una clau que és una forma, amb la forma de la creu egípcia, que crec que tothom gairebé coneix, no? I aquesta clau, doncs, representa la imminent eternitat, no? Com un renaixement, també. I bueno, doncs aquesta clau la van difondre els cristians a altres parts del món, com podem veure la creu armènia, per exemple, o la celta, que tenen com un cercle al mig de la creu, no? Sí. Doncs una mica aquesta és la idea, o bé l'origen d'aquesta creu, d'aquesta creu d'Egipte, no?
Sí, sí.
Que s'anomena Anj i vol dir vida, justament.
Molt bé. Hem començat avui el programa parlant de la creu de Cambodja i acabem parlant d'aquesta creu amb una altra, perquè la creu pot semblar un objecte molt senzill, molt simple, no? Però, en canvi, la representació històricament ha donat formes molt diferents. I Egipte ho saben prou bé. Doncs bé, moltes gràcies per aquest recorregut. Primer a Edfu, a Konombo i ara a Abu Simbel per l'Egipte més històric. Sí, on els cristians gràcies. Van arribar abans que altres religions, entre elles la musulmana. Gràcies, Aro Ortega. Avui ens acomiadarem amb el tema El Clon, una peça clàssica egípcia. Que vagi molt bé. Fins la propera. Tornem a
fins
parlar
a l'Egipte.
Adéu-siau. Amb aquesta peça ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Temps de diàleg torna dimarts vinent a 7:45 del vespre. Com sempre, a Ràdio Estel, salutacions del Jordi Carretero i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona setmana. Adéu-siau.